Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
En la manera d'entendre la religió dels antics egipcis sempre ha cridat l'atenció el paper central que li donaven els animals considerats sagrats. Per molta mofa que en poguessin fer grecs i romans, aquest culte és constant i els egipcis el prenien molt seriosament. A banda de la vessant religiosa, en l'àmbit domèstic i quotidià, el tracte que li donaven a les mascotes era especialment delicat. En tenim moltes representacions gràfiques als murs de les tombes, a les esteles funeràries i als sarcòfags. A l'antic Egipte, l'amor als animals es va portar fins a l'extrem. Figures més importants era el toro Apis, objecte de veneració absoluta ja des de la primera dinastia i potser des de finals del Paleolític, que es va acabar focalitzant a la ciutat de Memphis. En vida, al toro se li garantien unes condicions de vida superiors a les de qualsevol camperol, amb un tracte similar o fins i tot superior al que rebia la noblesa i la monarquia. No és gens estrany si tenim en compte que les imatges de molts dels déus egipcis prenien la forma de tota mena d'animals, d'aus, de cocodrils, felins, vaques, hipopòtams i fins i tot insectes. Per molts altres pobles coetanis, l'adoració d'aquests éssers, per ells monstruosos, era una aberració que no aconseguien d'entendre. Dins de les cases, les troballes arqueològiques ens han permès saber que gossos, gats i micos, els animals domèstics més habituals, eren momificats i enterrats al costat dels seus propietaris, disposats a gaudir junts del més enllà. No només això, quan moria un gat, els membres de la família es depilaven les celles en senyal de dol, i quan moria un gos, s'afaitaven tot el cos. El gos era el company fidel a casa per on es movia lliurement, i també quan se sortia a caçar lleons i antílops. Pel que fa al gat, domesticat a partir de l'Imperi Mitjà, va esdevenir la mascota preferida d'alguns membres de la reialesa, com la reina Ti o el príncep Tutmosis. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'una relació que realment nosaltres ara, al segle XXI, la veiem molt clarament, la relació entre els animals anomenats domèstics i les famílies, però que sembla que sigui una mena constant a la humanitat, i en el cas de l'antic Egipte, més enllà d'aquesta constant, no?
Sí, sí, sí. Hi ha una cosa que és curiosa, que sempre que parles de l'antic Egipte sempre et presenta coses noves, descobriments nous, aspectes nous, una fascinació incessant tota la vida, no? Però clar, alhora, a part d'aquestes persones que veiem o que coneixem, o que ho som, cadascú sap les seves raons, no? Em referència als animals, l'efecte que els hi posa, la companyia, la neteja, l'obligació, el respecte, etc. També hi ha el pragmatisme. Clar, els gats, home, tenen molts grans, i amb aquella diferència climàtica que hi ha, diguem, d'aquell calor extraordinari a Egipte, amb la humitat que provoca, diguem, tot el Nil, el Nil i tot el do que és dins del desert, doncs el gat és un animal que pragmàticament
caça,
ajuda molt.
Caça arrossegadors, caça rates i altres animals que poden menjar-se el gra, clar.
Que en un món rural és importantíssim. És importantíssim. Després es van descobrir altres coses que algunes s'han prohibit, però és importantíssim. Tu has de tenir, perquè el gra, ja sigui el que sigui de gra, els animals aquests hi van, els rosegadors, les rates i tots aquests animals
hi van. I serps, també, sí, sí.
I clar. Després hi ha un altre fet, els gossos. Els gossos són animals amb els quals tenen una profunda fidelitat, més que els éssers humans, al revés, una profunda fidelitat, diguem, als éssers humans. Però clar, què fan? Avisen de tota mena de perills. Clar, en un lloc de tota mena de perills. Ara has esmentat les serps, no?
Sí, sí.
Que no tinguis un gos i a prop de casa teva, qualsevol persona que volti una serp per allà, que borda i borda, i tu dius, què buixeix aquest gos que fa aquests lladrucs tan extraordinaris? I no ho veus, perquè, però ell sí que ho veu. És a dir, totes aquestes característiques, és lògic de que una cultura que era una cultura que té un punt d'espiritualitat tan profund com la cultura egípcia de l'antic Egipte, doncs aquestes característiques...
Donessin un paper encara superior, no només al part pràctica, sinó també a la part...
Hi ha coses que les entenen els especialistes, altres només, en fi, ho hem llegit dels especialistes, però jo crec que és un tema extraordinari que això ho tractem.
Doncs avui tenim aquí una gran especialista, bona amiga d'aquest programa, és la doctora Irene Cordón, doctora en Arqueologia i Història Antiga per la UAB i màster en Egiptologia, i una gran experta en el món antic. Moltíssimes gràcies, doctora Cordón, Irene, per ser avui aquí un altre cop amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres, és tot un plaer.
Els animals a l'antic Egipte, aquesta relació, evidentment l'hem vist molt reflectida, ho comentàvem al principi, en totes aquestes inscripcions, en les tombes, sense entrar en detalls, però anava més enllà d'aquest poder simbòlic o era una relació més pràctica, tal potser com apuntava en Soler Sabater, per on anava? O era una barreja, no ho sé.
Una miqueta de tot. Mm. Clar, per una banda sí que hi ha aquesta estima cap a aquests animals domèstics. Jo crec que el ser humà ja vam domesticar el gos fins i tot abans d'entrar al Neolític. És veritat que hi ha una relació, una simbiosi molt bonica, de mutua ajuda, de fidelitat.
Hi ha discussions d'això, de si
ja
és amb el Neolític o abans.
O abans. Tema del gos, però en tot cas...
No ve de 10.000 anys.
No ve de 10.000 anys.
En termes evolutius, això no és res. No és absolutament res. Però sí que és ben cert que societats com l'egípcia, que és una societat agrària, animals com un gat, es fa imprescindible tenir-lo. A més, és un animal domèstic que és fàcil. És molt fàcil, no requereix gaires atencions. I, per tant, el gat sempre hi és. El que crida l'atenció és que després hi haurà una sèrie d'adoració cap a uns animals que dius quin servei podia tenir cap al ser humà. Llavors, aquí és quan t'adones que ja no són animals domèstics, sinó que aquesta adoració de l'antic Egipte vers aquests animals es fa més molt patent amb les imatges que veiem als temples de les divinitats. Perquè el panteó egipci podem veure aquests déus i aquestes deesses que tenen aquestes formes zoomorfes o fins i tot híbrides. Veiem una divinitat amb el cap d'un ocell ibis, en canvi amb el cos humà, i els veiem doncs, que evidentment doncs, són uns déus ben diferents d'aquest panteó grec o romà que estem més acostumats, que eren formes només antropomorfes. Doncs, per tant, hem de distingir aquí el que serien uns animals purament domèstics, plasmats a les parets d'aquestes tombes, que veiem aquest gos, aquest gat o aquest babuí, com dèieu.
O cocodril.
O els cocodrils.
Hipopòtams.
Del riu. Molt perillosos. Sí, però llavors al mateix temps intentaran divinitzar, a veure si així els tenim contents. Però sí, és molt curiós. Llavors hem d'anar aquí destriant a veure quin animal és el domèstic i el que no ho és.
Salvant totes les distàncies, amb respecte a una realitat actual, que també és molt antiga, que és els cultes hindús, en què realment hi ha una relació amb els animals, sembla que és una mica diferent, no? Perquè sembla que el tracte que es fa dels déus disfressats, o diguem-ho així, o encarnats amb animals, no era la mateixa manera de veure el món que feien els egipcis. Ganesha, el famós elefant muntat amb un ratolí, diguéssim, que és... Clar, és un personatge molt particular, però no sembla que tingui la mateixa concepció que tenien els animals amb la divinitat egípcia, amb les divinitats egípcies, perdó.
Sí, totalment d'acord. Jo a vegades sempre dic que les vaques del Nil no tenen res a veure amb les vaques del Ganges, per exemple, amb les vaques sagrades. Absolutament res a veure. És un altre concepte, completament. I de fet, fins i tot, ja l'error de creure que hi havia com certa zoolatria a l'antic Egipte, quan no era així. No era així. Ells no adoren els animals, sinó que adoren una divinitat que representa un animal. Llavors, això fins i tot jo crec que ha creat la confusió a tall d'exemple, de dir que els gats a l'antic Egipte eren un animal sagrat, quan no ho era.
Jo crec que aquesta confusió hi és molt,
Hi és molt, i a més l'associem sempre, dius, l'antic Egipte, digue'm un animal, la gent diu, el gat, eren sagrats. Dius, no, exactament no eren sagrats. El que passa que el poble egipci adorava una divinitat que es diu Bastet, que és una divinitat protectora de la llar. I Bastet, o Bastet, es representa amb un gat. És una gata protectora de la llar.
Clar, té tota la lògica,
Està molt bé, exacte. Sí. Això és diferent. Una cosa és adorar el gat, l'animal. Això no va ser així a l'antic Egipte, però sí que adoren a Bastet, una de les divinitats més adorades a l'antic Egipte, que és una divinitat que protegeix la llar, la felicitat i tot el que integra aquesta llar. Llavors, per adorar aquesta Bastet, tu utilitzaràs el gat per poder arribar a ella. Per tant, aquí serà un dels motius pels quals els gats a l'antic Egipte seran momificats.
També, tornant a salvar les distàncies, en els cristians la creu, sí. La creu no deixa de ser dues fustes creuades d'una manera determinada, i és evident que la càrrega simbòlica que té aquestes fustes, que es posa a moltes cases de gent creient, que no és que protegeixi la llar, no és aquest el concepte, però és una mena de respecte a la pròpia religió, té aquest també valor simbòlic molt clar. És evident que ni per cap cristià dos trossos de fusta creuats no són una divinitat, és obvi, però en canvi al mateix temps tenen una càrrega simbòlica molt gran, no? I suposo que devia anar per aquí la cosa.
Va per aquí. La cosa és que quan trobem els animals momificats hem de veure per quins motius fou momificat. Llavors el primer que hauríem de fer és veure que no tots els animals es momificaven per la mateixa finalitat. Llavors bàsicament els especialistes ho divideixen en quatre grans grups, perquè per exemple quan hi tens un animal domèstic com un gat que te l'estimes, que a més això ho notem molt quan és domèstic el gat en aquest cas, perquè li has posat nom. Ja sabem que els animals, una cosa és l'animal, clar,
això és
un gat de carrer no té res a veure.
Continua sent ara així.
Clar, que no sé quins noms els hi poseu.
Dels gats, no sé si hi ha massa gent que posa noms als gats. Als gossos sí, però als gats diria que no.
No ho sé.
Als gats gat tenim no noms, mai. Per exemple, el nom de Miu, tenim un gat que es diu Miu, que a més es deia així, o Mixina. Jo tinc gata i li dic Taga. Per tant, sí. Llavors, el moment que li has posat nom a un animal és perillós, perquè l'has integrat a la teva família. Ja està, és un mes.
I això ho feien els egipcis?
I això ho feien. I llavors, a més ens consta, perquè, clar, és un animal estimat en vida, clar. Està domesticat, té nom, i quan mor, doncs, evidentment, també el momificaran i l'enterraran i el col·locaran fins i tot a l'interior d'un sarcòfag, i per això tenim el nom. Perquè desitja el difunt o la difunta que en el més enllà es puguin retrobar. I a més, aquests gats domesticats i que estan momificats els col·loquen fins i tot a l'interior de la tomba del seu amo. A vegades fins i tot dins del mateix sarcòfag. Per tant, hi havia una estima mútua, es nota moltíssim.
Una relació intensa, sí.
Maquíssima. I tant aquí la terrenal i esperen també el més enllà. Per una altra banda, trobem un altre grup de mòmies d'animals que nosaltres li diem les mòmies vitualla. Perquè, com bé sabem, a l'antic Egipte, quan moria una persona, per anar-se'n cap al més enllà, s'havia d'anar amb tot aquell aixovar funerari. I llavors normalment ens venen les imatges de la tomba de Tutankamon. Que si els trons, que si els llits... Dius, sí, però també t'has d'emportar menjar. Perquè has de fer un viatge...
Clar.
I el viatge cap al més enllà cal portar-te a la Carmanyola. Llavors, què s'emporta?
És l'equivalent, diguem, dels grecs, no? De creuar el riu Caron, no?
És a dir... Aquest és un viatge preciós perquè el fas amb una barca, perquè sembla ser que aquest món, aquest més enllà, és una zona aquosa, llavors l'hem de passar també amb una barca. Llavors, clar, t'has d'emportar tot allò necessari. I si alguna cosa necessitem, com que és un viatge, és menjar i aigua. Llavors, què ens emportem de menjar? Sí que ens podem emportar fruites, però de tant en tant també s'emporten doncs, unes oques, que llavors ja estan desplomades i els han tallat les potes. Està tota preparadeta, com si fos un paquetet que et compres al supermercat, que dius només falta posar-lo al forn, tal qual. Llavors, clar, amb aquesta oca, aquesta... O, per exemple, a vegades simplement és una part del cos, unes costelles, unes costelletes que ja estan...
Clar. Que fa referència, diguem, a l'animal, no?
I t'emportes, doncs, aquest menjar cap allà. Llavors, clar, no té res a veure trobar-te una oca desplomada, amb les potes tallades, momificada. I per què el momifiques? Perquè ha de ser etern. Aquest menjar ha de ser etern. No té res a veure amb el gat que l'has trobat, que li han fet una evisceració perfecta al moment de la momificació, que està
que
dintre...
Que s'ha tractat com un humà.
Totalment. Avui en dia també hi ha molts gossos als enterren, no?
I tant, hi ha cementiris.
Cementiris
d'animals, de gent... Clar. Fins i tot algun ha rebut alguna herència. No és broma, eh? No és broma, el testament. Sí.
A l'antic Egipte no ens consta.
Afortunadament.
I després hi ha aquells animals sagrats, que això és meravellós, no? Que són molt puntuals, com aquest toro apis que parlàveu, i les mòmies votives. I les mòmies votives seria una mica aquesta referència que fèiem a la creu. I fins i tot són aquelles ofrenes que es fan a una divinitat concreta que té aquell aspecte d'animal. Molts especialistes han volgut comparar-ho també amb les espelmes que posem a les esglésies. Quan encenem les espelmes a les esglésies no estem adorant l'espelma, estem adorant doncs, el sant, la verge o a la divinitat.
Sí, és una manera d'expressar, diguéssim, la teva adoració per aquell sant o per aquella...
La devoció cap a aquestes espectes.
I al mitjà el fem a través d'aquest foc o d'aquesta espelma.
Simbòlic, òbviament.
És simbòlic, però evidentment no adorem l'espelma. Doncs això és el que passarà. Per adorar a Bastet, què agafarem? El seu animal totèmic. Quin és? El gat. I per tant al gat hi hauran autèntiques granges criadores de gats, perquè quan el peregrí o el fidel vulgui fer una ofrena a la Bastet perquè tenir el bo i millor dins la seva llar, sacrificaran aquests gats. A més, tenim les mòmies, gràcies a elles s'han pogut fer doncs, totes aquestes radiografies i surt que totes tenen una fractura cranial o els hi trencaven el coll ben ràpid. És un cop molt sec, eh? Yeah. Pum. Els momificaven, per tant, de sagrat no té res.
Però volien tenir la continuïtat d'aquesta nissaga d'aquell gat que estimaven.
Una cosa, clar, perquè una cosa és el gat domesticat, aquest sí que esperen a que es mori, per causes naturals o les que siguin. Però aquestes altres són els propis sacerdots que tenen tota una granja, llavors tu te'n vas al temple de la Bastet i li dius al sacerdot, escolta, vull fer una ofrena a la deessa Bastet, diu, no et preocupis. Llavors, aquell gat és el símbol.
Pagues alguna cosa.
Pagues, i com més paguis, més bonica serà aquella mòmia. Llavors, quin t'agrada? Aquest. Clar, li trenquen el coll, el momifiquen i serà donada en ofrena a Bastet. I si agafem l'ocell iris, serà per fer l'ofrena a la divinitat Tot. I si agafem un gos, serà a la divinitat Anubis. Hem de buscar, llavors, quin és l'animal totèmic d'aquella divinitat. Què és el que ha passat? Que ens han arribat més de 4 milions de gats, per exemple, momificats. I això no vol dir que siguin els gats adorats. Qui era adorat era la Bastet. I, en canvi, hem utilitzat el gat per poder-la adorar.
Però és curiós, mirar-ho des del punt de vista present, que ara hi és aquesta distinció simbòlica entre el gos domèstic i el gos preparat pel sacrifici, crec que costaria... Bé, estic segur que la nostra civilització, la nostra cultura, això no ho acceptaria. En els egipcis se sap d'alguna resistència o es considera del tot natural, això?
Del tot natural. Fins a tal punt que llavors quan entrin els romans i l'època grecorromana, els ptolomaics i després doncs, August incorpori Egipte com una província romana, ho trobaran horrorós que estiguin fent això els egipcis i ells mateixos, per preservar la seva identitat nacionalista, encara momificaran més gats i més gossos i més animals, perquè diran, com que vosaltres això no ho enteneu...
Ara més.
Com que aquest grup grecorromà té una mentalitat tan lògica, tan pragmàtica, diuen, sí, no ens entenem, oi? És veritat, hi ha un xoc cultural immens, nosaltres que som tan místics, doncs nosaltres sí que ho fem i encara ho farem més. Per aferrar-nos a la nostra...
És curiós perquè grecs i romans sí que feien sacrificis d'animals per determinades divinitats, o molt sovint per auguris, i això no es considerava... I animals, òbviament, la majoria eren animals que ara consideraríem per fer carn, diguéssim, sí. Però no necessàriament, n'hi havia de molta mena de sacrificis d'animals, i no... Sembla que... És estrany que els hi xoqués el
sistema
egipci. Perquè
van pensar que tenien una zoolatria, van pensar que adoraven els animals, i no els adoraven. En veritat, també els estaven sacrificant...
Feien el mateix, en definitiva.
Feien exactament el mateix, que passa que no era un bòvid, no era un capri, que també ho feien, sí. Però llavors agafaven doncs, aquests animals que, evidentment, la mentalitat grecollatina no entrava de cap de les maneres en el seu pensament, perquè pensaven que adoraven a l'animal.
I en referència als insectes, pot ser que estigui relacionat, diguem, amb les condicions climàtiques i tot el que apareix, diguem, amb aquest canvi, no? Clar, tu estàs al Nil i pots, amb un peu, pots trepitjar una terra ubèrrima plena de vegetació i l'altre peu és un desert. Clar, però allí surten uns insectes i uns, no sé què dir, mosquits, unes abelles, unes vespes, que és increïble tot això, no?
Ui, els hi tenen terror, sobretot a les plagues de llagostes, de terror, clar. I hauran d'invocar d'altres divinitats més fortes.
I és això.
El que passa que, clar, no adoraven tampoc a tots els animals, eh? N'hi ha alguns que no poden, com per exemple l'hipopòtam, l'associen amb una divinitat molt guerrera, que es diu Set, i llavors, per tant, no es farà mai un sacrifici amb un hipopòtam, i en el cas de les plagues hauràs d'invocar una divinitat molt poderosa, com és una Sekhmet, que és una lleona, perquè pugui acabar amb totes aquestes plagues. Perquè, clar, d'això en depenia que un poble mengés o no.
Tornem, si us sembla, un moment als domèstics, als animals domèstics i el tracte que en tenien. Hem comentat de tres tipus d'animals domèstics. Gossos i gats, ho veiem normalíssim. Babuïns és una mica més estrany. Però tants n'hi havia perquè es convertissin en animals domèstics?
No n'hi havia tants, però n'hi havia. I, a més, clar, eren domesticats. És un animal molt intel·ligent, un animal molt fort, i serà utilitzat tant al camp, els camperols, per exemple, agafar els dàtils, aquestes palmeres datileres que tenen, doncs envien els babuïns i els ensenyen a que puguin, doncs, evidentment, doncs, llançar aquests dàtils cap a terra. I, de fet, el cos de policia egipci que també tenien un cos de vigilància, també utilitzaven babuïns.
En lloc de gossos.
De fet, a un senyal, doncs, ràpidament els babuïns el que feien era atacar, ja sabem que tenen una força immensa.
Sí, sí, sí.
és tal la força que tenen que fins i tot, per si de cas, les mòmies ens han demostrat que els extreien els canins, els extreien perquè probablement doncs, les mossegades...
Són molt agressius,
sí. Sí, són molt agressius, llavors això també llença moltes preguntes de quin tipus d'anestèsia haurien utilitzar per poder-los extreure, però és molt curiós, perquè tots els ratxics d'aquestes mòmies ens mostra que els hi han extret, i mires aquestes mòmies i són uns babuïns fantàstics, tenen el pèl brillant, això vol dir que eren cuidats en vida, i molt ben cuidats. És un animal molt intel·ligent, i per tant, doncs...
Molt ben cuidats, però els hi feien aquesta operació pràcticament a tots, pel que es veu.
Pràcticament a tots, pràcticament. També hi ha alguns babuïns que s'han convertit en animals domèstics, això també passarà, evidentment, com a mascota, com li deuen posar també nom, de nou. I després tindríem uns altres babuïns que també seran sacrificats com a mòmia votiva, això que dèiem, per la divinitat Tot, de nou, també té aquest animal, també li és associat, igual que l'Ibis. Però sí, sí, el del babuí és ben curiós. Tenen més mascotes, però aquestes tres són les bàsiques, les clàssiques.
Els animals domèstics eren tan estimats pels egipcis que molts amos estaven disposats a pagar el que fos per embalsamar-los i momificar-los, de manera que els poguessin acompanyar ben a prop del seu propi sepulcre. Gossos, gats i micos passaven per un procés molt laboriós de conservació que requeria conèixer molt bé la tècnica.
Molt bé, Bailet. Ara estigues molt atent, perquè aquest és un procés molt delicat.
No estic acostumat a embalsamar gats. Tota l'estona em penso que s'aixecarà i marxarà miolant.
T'asseguro que no ho farà. Ara, fixa't, li acabo de fer una incisió al costat per poder extreure-li els òrgans interns. De vegades els hi posem una lavativa per l'anus que destrueix els òrgans sense haver de treure'ls, però avui toca embrutar-se una mica més les mans. Au, va, ja pots començar.
Començar. Què he de fer?
Noi, que no m'has escoltat. Comença a treure les vísceres.
Buf, sort que no és el gat de casa. Seria incapaç de fer una cosa així.
Per això estem nosaltres, per fer la feina bruta. Si volem que les nostres mascotes continuïn ajagudes als nostres peus en el més enllà, això és el que toca. Vinga, va, que el tall ja te l'he fet jo.
Molt bé, ara m'hi poso. I després què hem de fer?
Ara en tens per una bona estona. No pateixis, que ja t'ho aniré explicant. Després haurem de dessecar l'animaló amb natró i el farcirem amb mirra, canyella, qualsevol substància que faci bona olor, vaja. Per acabar, untarem el gat amb un ungüent fet a base de resines i olis perfumats i l'embenarem amb aquestes tires d'allí. Però abans de fer tot això, em cal que treguis els òrgans de l'animal. Va, vinga, que no tenim tot el dia. El gat ja no té cap pressa, però jo sí.
Bé, d'això... Prefereixo veure avui com ho fa un altre per aprendre bé la tècnica. El proper dia m'hi poso jo, de veritat.
Quins aprenents! Els joves d'avui en dia no teniu esma. Au, va, deixa'm a mi.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia, Mirene Cordón i Josep Maria Soler i Sabater, parlant de la relació dels animals amb l'antic Egipte. Doctora Cordón, acabem de sentir aquesta conversa entre el mestre mumificador, amb el samador, no sé, ara veurem si hi ha diferència entre una cosa i l'altra, i el seu aprenent, que és una mica tiquismiqui, s'ha de dir que no, aquest noi no sé si serà un gran amb el samador en el futur, no s'ha de veure. El sistema que utilitzàvem per mumificar els gats o altres animals domèstics, era el mateix que s'utilitzava amb les persones? No hi havia diferència o era un tracte diferent?
Poca diferència. Aniria més en funció de la mesura de l'animal. Si és un animal petitó, llavors, evidentment, doncs, no cal ni eviscerar-lo. No cal. Per exemple, la cria d'un cocodril no caldria. Simplement... Clar, el podem deshidratar, s'utilitza el natró, que és aquesta sal que tenen unes pedreres enormes de natró, li diuen Wadi Natrum, la zona on està ubicat, que seria entre el Caire i l'actual Alexandria, hi ha sal, i per tant doncs, això l'ajuda molt bé a deshidratar aquests teixits. Jo sempre dic que és una mica com l'aurada a la sal. Posen una capa de natró,
col·loquen... Ressec, clar.
Exacte, tenen el temps calculat per cada animal, perquè si et passes llavors cremes, no? Aquell teixit no pot ser.
I si no, no queda prou sec.
No queda prou sec, exacte. Sí, sí, llavors després sí que, a més, ungüents i tal i com deia doncs, ara molt bé aquest aprenent, que són sacerdots, val a dir que això és una feina que fan els sacerdots. Llavors, si l'animal ja és més gran, per exemple, en el cas del gat, doncs sí que es procura viscerar-lo ràpid. Hem de tenir en compte que Egipte és un país molt càlid, que fa molta calor i, per tant, l'hem de buidar molt ràpid. Llavors, sí que eren buidats, normalment es fa un tall incisiu a l'abdomen i els extreien o amb lavatives. A vegades, simplement, doncs, injecten allà olis roents, calents i buiden com poden l'animal. Això en el cas d'un gat. També són tractades aquestes vísceres per separar, també són assecades, deshidratades amb aquest natró, també són embolcallades amb aquest lli i tornen a ser incorporades dins la cavitat abdominal. Torna a recol·locar-ho. En canvi, els humans no.
I... Clar, perquè anava dient al Museu Egipci, jo recordo haver vist una mena de paquets, diguéssim, que era vísceres humanes, no? No diguem els animals, això no? No
els paquets es col·locaven, són quatre vísceres que es col·loquen dins dels vasos canops, meravellosos, i llavors quan tenim animals, com per exemple un toro, o un toro apis, que és
uns òrgans immensos, clar.
Són immensos, llavors és molt curiós perquè llavors els vasos canops mesuren un metre d'alçada, clar, per col·locar uns pulmons o un fetge, doncs cal realment doncs, que l'envàs sigui encara més gros. Llavors, en aquest cas, sí que utilitzen les taules quirúrgiques, realment igual com si fos un humà, I havien de viscerar, treure aquests òrgans, netejar-ho tot molt bé, utilitzen també vi, un tip... és alcohol, de fet, i van netejant, i de fet encara se'ns escapen moltíssims de les espècies que utilitzen per poder-lo embalsamar bé, però sabem que el natró és la base, l'has de submergir, ells diuen submergir amb natró, en un inici vam creure que el verb submergir a mi m'aboca líquid, però sembla ser que no, que seria més sòlid i que hauríem fet doncs, aquestes,
tapar-lo,
aquestes banyeres tapades durant el temps precís, i és una època, a més, en el cas d'una persona estàs de dol, és just el que dura aquest procés de momificació, i després la importància d'aquests...
Perdó, i què vol dir això? Perquè el dol és una cosa molt íntima, pot durar un dia o pot durar tota la vida, vull dir que això...
Hi ha un dol que s'ha de mostrar. El que s'ha de demostrar és el que els dies
el ritual,
que tarda... el ritual. Tinguis dol o no, has de demostrar el dol.
Sí, clar,
per tant, has de submergir amb aquest dol, amb aquest plor, els homes no s'afaitaven, les dones havien de deixar-se el cabell tot suelto i agafaven la sorra i se la llançaven pel cabell. Llavors, tu has de fer aquestes mostres de dol, ho has de demostrar, sobretot si s'ha mort un toro, per exemple, que és un déu, i s'ha mort, i per tant la cosa és molt seriosa. I si s'ha mort un faraó, tot el país està de dol, per tant, tot està paralitzat, és un moment de caos, fins i tot doncs, han de trobar un altre faraó, i és el que dura els 70 dies de la momificació, en aquest cas, d'una persona
70
humana.
Dies.
Igual que un toro, també són 70. Tot el procés, de submergir-lo amb el natró, la neteja i l'embenatge.
Dos mesos i mig, aproximadament.
Sí. Però això és bo fer una comparació històrica. Si nosaltres hem vist el segle XX, que s'han embalsamat grans líders, amb els quals tothom ha estat de dol, hi ha hagut com una mena de caos, i la gent ha de demostrar, en fi, portant aquelles, o bé vestir-se de dol, o mai més vestir de color que no sigui de color negre, això ha arribat al segle XX, finals del XX, i encara hi ha llocs del món que això passa. No sé si l'embalsament, però i anem a figures no tan... s'ha embalsamat el cor, per exemple, es deia d'en Macià, o bé encara hi ha algun embalsamat, com per exemple el Lenin. Vull dir que no. I això amb un pensament ideològic molt...
I els pares de la pàtria de la República de Corea, de Corea del Nord, diguéssim, que també és el cas. No anem tan lluny. El cas de Franco, el 75. Vull dir que no...
Per això, vull dir, no ens creiem ara aquesta superioritat, diguem, de civilització.
I tal com deies, Macià, de fet, la tradició a Catalunya i al País Valencià, estic pensant en Blasco Ibáñez, també, de desaviscerar els cadàvers per conservar un fragment del cadàver, normalment òrgans, perquè encara trobem bastant normal que sigui una mica de cabell, però vísceres, el cor era molt típic, això és molt romàntic, de dir que el cor s'ha de conservar perquè és l'essència de la persona, no el cervell, el cor. Doncs suposo que això no ens ha d'estranyar tant, no, llavors?
De fet, a l'antic Egipte, el cor segueix sent l'essència de la persona, a més és la seu de la consciència, de la memòria, el cervell no servia absolutament per res, és un òrgan que no els hi consta per què serveix, i li extreien del crani per les fosses fosses nassals, es trencaven aquí les adenoides, en el cas dels humans, però també els animals, i els extreien ràpidament, i això s'hi collançaven, eh? I el cor s'ha de quedar dins el cos, això està claríssim. Sí, sí, això és molt important, perquè a més t'espera un judici final, en el cas humà, i per tant el cor, com que és la seu de la consciència, li preguntarà al teu cor si has estat una persona bona en la teva vida terrenal, i més val que ho hagis sigut, perquè si no, no passareu en el més enllà. Sí, sí.
Així com altres animals es veien com manifestacions passatgeres d'una divinitat que podia ser sacrificat i momificat, el toro apis era un animal sagrat per si mateix, encarnació de Ptah i d'Osiris. Els egipcis creien que el toro havia estat engendrat gràcies a un raig de llum solar que havia fertilitzat una vaca. Tenim diversos testimonis del luxe en què eren criats aquests animals. Un d'ells és de Diodor Sícul.
Pel que fa als apis a la ciutat de Memphis, aquests animals s'alimenten als recintes sagrats i són atesos pels més notables, que subministren el menjar especialment escollit per a ells. Mengen farina de flor, farina de civada cuita a la llet i constantment els proporcionen pastissos de mel i carn de gallina bullida o rostida. En una paraula, són la despesa més gran per al manteniment d'aquests animals. Els preparen a més banys calents, els ungeixen els olis més valuosos i cremen constantment davant d'ells les aromes més dolces. Encara més, els cobreixen amb catifes i els guarniments més rics. En el moment de l'aparellament, redoblen l'atenció. Exciten els mascles de cada espècie amb les dones més belles, anomenades concubines, que mantenen amb tot el luxe i amb grans despeses. Quan un d'aquests animals mor, el ploren com si fos un dels seus éssers estimats, i l'enterren amb una magnificència que sovint va més enllà de les seves possibilitats. Després del magnífic funeral d'aquest animal, els sacerdots van a la recerca d'un vedell que té en el seu cos els mateixos signes que el seu predecessor. Tan aviat com el troben, acte que provoca les llàgrimes de la gent, els sacerdots encarregats el traslladen a Nilòpolis, on l'alimenten. Durant els 40 dies indicats, el toro sagrat és visible només per a les dones que es col·loquen davant d'ell i descobreixen els seus genitals. En qualsevol altre moment, es prohibeix aparèixer qualsevol persona davant d'ell.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctora Irene Cordón, això que acabem de sentir ens revela que realment el toro apis... Poca broma, perquè això sí que és molt diferent del que comentàvem dels animals domèstics. És un tracte radicalment diferent i que no és estrany que sorprengui els occidentals, perquè això sí que s'escapa del que estem més acostumats, no? A l'altra banda del Mediterrani. Estàvem acostumats.
Absolutament. I en aquest cas hem de deixar molt clar que no són tots els toros. Només un cada vegada és el que consideren que és el toro apis. És a dir, hi ha una divinitat que s'ha de reencarnar, necessita un cos físic i agafa un toro, un de sol, és a dir, no tots els toros són adorats, només un de sol que té unes marques molt concretes, molt específiques sobre el seu cos. Heròdot ens diu que ha de tenir fins a 29 marques sobre el cos. Tu l'has de buscar... que tingui la llengua, aquesta taca en el llom, que la cua, que tal. Llavors, en el moment que els sacerdots l'identifiquen, quin és el toro en què la divinitat l'ha escollit per viure, tu agafes aquell toro i automàticament és un déu. I, per tant, l'has d'adorar com a tal. Te l'emportes a viure al temple, i en uns recintes especials als temples. En el cas del toro apis, viu a Memphis, hi havia un temple preciós, doncs hi havia tot un recinte només per ell, té tot un harem de vaques... perquè l'hem de tenir content, l'hem de cuidar, hi haurà tot ple de sacerdots que aniran cada dia a raspallar-lo, a donar-li de menjar, ballaran, aquestes noies es mostraran nues davant del toro que probablement
li se les mira. Igual,
però olora les vaques que estan a l'harem.
Sí, que això ja li dona més alegria,
sí.
Segur.
Llavors, clar, serà tractat, mentre estigui viu, serà tractat com un déu, perquè és el que és. El problema és quan moria. Quan moria, durant aquests 70 dies que durava el procés de momificació, hi ha la feinada de buscar un vedell que tingui les mateixes marques, li han de fer una sèrie de proves. Una mica hi ha autors que això ho comparen amb les creences tibetanes referent al Dalai Lama, que quan mor s'ha de buscar...
Hi ha la personificació del Dalai Lama amb un
doncs
nen.
Doncs és anar-la a buscar, i quan troben el vedell, ràpid de nou, el tornaven a portar cap a Memphis, i de nou era adorat com aquest déu. Lo curiós del toro Apis, és que va ser adorat durant 3.100 anys.
Caram!
El tenim documentat des de la primera dinastia, l'any 3100 abans de Crist. Per tant, fins a l'època de Cleòpatra, sabem perfectament que sempre va haver un toro, que posem que tenen una esperança de vida d'uns 20 anys, 22, més o menys, aquests que estan també en cuidadets, i que, per tant, quan morien, algun lloc els havien de col·locar. Tenim fins i tot documentat, molt ben col·locat a Saqqara, un d'aquestes necròpolis per enterrar els toros apis, que, clar, evidentment es feia en el seu dia, doncs, amb tota la pompa, tota la cerimònia que requeria, doncs estava morint un déu, eh? Ràpid a buscar, de nou...
I era la piràmide de Saqqara, allí?
Ai, està molt a la vora, El que passa que no es veu perquè són unes catacombes, són galeries subterrànies. Llavors, quan anem a Saqqara i veiem aquella piràmide...
Saqqara s'ha de dir, pensava que es deia...
La piràmide esglaonada de Froger és al costat, el que passa que no es veu perquè està sota, llavors no es poden veure...
Els que visitin Egipte, que no s'ho perdin, perquè normalment un va a Guisar, va als llocs, i fa bé, diguéssim, són llocs preciosos.
Sí, s'ha d'anar.
Però Saqqara o Sahara, ja ens decidirem un altre dia, és un lloc realment impressionant.
Meravellós.
I molt a prop del Caire, vull dir que tampoc no...
30 minuts.
Sí, anava a dir, no recordo la distància, però no és una cosa...
Si estem en un hotel ubicat allà a la zona piràmides, són 30 minuts tan sols, i és un lloc meravellós, perquè això sí que està al mig del desert, i evidentment que s'alça aquella piràmide imponent, que s'alça cap al cel en forma d'escala.
I que pots visitar una sèrie de tombes que en altres llocs és més difícil per un turista, no per... Evidentment no per un expert, però que esclar, que et donen una visió del món egipci que va molt més enllà de la del museu, que és fantàstica, eh? Perquè no és que l'estigui menystenint, però que realment t'obre una manera de veure el món egipci que no podries veure d'altra manera, no?
Sí, sí, totalment d'acord.
I fins i tot la relació, diguem, amb aquest raig celestial, no? Recorda l'Esperit Sant.
Sí.
La intervenció de, diguem, d'una divinitat amb el qual canvia les coses.
I encara més, la mare, és a dir, la vaca d'aquest toro Apis, com que ara s'ha convertit en la mare de Déu, també l'agafaran i la portaran cap al recinte i serà tractada i adorada com la mare d'un déu. I també té un lloc a Saqqara, que es diu Liseum, on són també enterrades aquestes vaques.
No hi ha cap altre animal comparable al toro apis en el món egipci?
Sí que n'hi ha. Sí. N'hi ha molts, sí. No molts, però és veritat que el toro apis, com que va tenir aquesta duració de 3.100 anys, i a més s'han trobat aquestes galeries subterrànies, que clar, evidentment, els sarcòfags són enormes, pesen tonelades. Clar. És un lloc que de debò que recomano moltíssim, d'anar a Saqqara, però anar a veure el Serapeum, perquè sorprèn, no t'esperes allò, aquests vasos canops que comentàvem que mesuren un metre d'alçada, però després hi ha altres animals. Per exemple, en el temple de Komombo, que és un temple que podem veure quan estem fent aquell creuer meravellós de Luxor a Swan, doncs una de les parades que sempre es fa és la del temple de Komombo, que està consagrat a dues divinitats, i un és Sobek, i el déu Sobek és un cocodril. Llavors, de cop i volta, veus allà uns cocodrils que estan momificats, molt grans, molt bonics, i dius, aquest cocodril és una mòmia votiva, i dius, no, aquest era que també consideraven que l'esperit d'aquest Sobek vivia en aquest cocodril, però són unes bèsties... que mesuren, perquè els cocodrils del Nil són dels més grans que hi ha en el món, enormes, i que també quan morien els dessecaven, i també durant la vida eren tractats també doncs, com el que eren, un déu.
Perquè aquests animals més, diguem, tan durs fins fa 4 dies, que eren els rucs, els ases, les someres i tal, que treballen allà al camp, aquests cap respecte?
No, res. A més, en el cas de l'asa, s'associa al déu Set, que és un déu que no agrada massa. És el dolent de la pel·lícula, ja sabem que... Doncs,
no. Però és el que veus treballar als camps. El que es veia, ara, els tractors.
Els asets, el sobretot.
Treballar als camps i els horts.
No, clar, però en aquest cas no tenim cap divinitat o la que tenim, que se li associaria a aquest asa, precisament no és el bo, no és el més bo. És molt enèrgic i al final acabarà sent dolent. I, per tant, no pots adorar aquesta divinitat. I, per tant, els ases, res.
Tornant al cocodril, que sembla que és un animal no especialment simpàtic, diguéssim, i per la gent que viu al costat del Nil, on pot servir d'aliment ell mateix.
D'àpat.
La família pot servir d'aliment pel cocodril. És curiós, no?, que fos una divinitat, o que es considerés que representava una divinitat, o que s'incarnés una divinitat en un cocodril, un animal tan... teòricament negatiu des del punt de vista humà.
És molt intel·ligent posar-te'l al teu costat. Ja que el temo, li tinc tanta por, doncs l'hem de tenir ben content. El que passa que del Nil no és l'animal més perillós. El més perillós és l'hipopòtam. És molt més perill. Malgrat que el cocodril és el carnívor i el que t'espera amb la boca oberta i dius l'hipopòtam, però si és herbívor. L'hipopòtam és un tanc. Un hipopòtam,
una mala lluna, a més a més.
Molta mala lluna. I quan et posis al mig, doncs, et passa per sobre i, de fet, tenim, ens consta moltes més morts documentades perquè has estat esclafat per un hipopòtam.
Sí, actualment, eh?
Actualment, també. Que per un cocodril. El cocodril, si no té gana, deixa'l tranquil prenent el sol, que està obrint allà la boca. Només ataca per quan té gana o quan l'estan empipant molt, si no, res. Jo els tinc terror, eh? I avui
sí,
en dia...
Hi ha gent que en cultiva, de cocodrils.
A Egipte ja no en queden, perquè amb la presa de Swan van treure tots els animals i els han deixat cap a Sudan, ho han deixat tot enrere, la presa... Però sí que hi ha un poblat nubi d'una família que té uns cocodrils pobricos que estan allà tancats, fan molta pena, i cada vegada estan més grassos, a més, perquè els limita com pot aquella dona, i dius, però què fa aquesta bèstia aquí, no?
I els hipopòtams eren tractats, també hi havia una divinitat d'hipopòtam, o hi ha aquest no feia gaire gràcia.
És dolent. És massa dolent. I per tant, els hipopòtams l'associem a la divinitat Set i no. Fins i tot, alguna vegada s'ha donat algun esdeveniment polític en què un príncep rebel doncs va matar un hipopòtam i llavors això ho van veure un símbol que estaven matant a un déu i això va ser el pretext per crear una guerra civil dins d'Egipte. És un dels períodes intermediaris. Per tant, fins i tot aquest hipopòtam no és adorat. Hi haurà una deessa, la Tueris. És una hipopòtama, però és híbrida, perquè també té les urpes de lleons i té la cua de cocodril, perquè això també ho feien animals híbrides. I aquesta és Tauseret, que és protectora de les embarassades.
Curiós.
Important.
Curiós, això, aquesta barreja.
Curiosa relació...
No, hipopòtam, cocodril i l'altre, i quin era?
Allò, les urpes, sí.
És una combinació curiosa. Sí,
les embarassades, per tant, la meitat de la població que podia...
Sí. I les serps?
Ai, la serp. La serp a mi m'agrada molt perquè és veritat que és un animal que, sobretot amb les societats judeocristianes, tenim un molt rebuig, no? Recordem que a l'Antic Testament l'únic animal que parla és una serp i t'estan dient... Dolenta, aquesta és dolenta. En canvi, Egipte és bona. Sobretot, la reina de les serps, la cobra. La cobra és un símbol de la reialesa. I, de fet, aquestes imatges que tenim, per exemple, de la màscara funerària de Tutankamon, què li surt del front? Li surt una cobra. És el que diem l'ureus, perquè era associat a la reialesa. Però és que la cobra en si, de debò que és un animal fantàstic, meravellós. Te la mires, dius, mireu quina elegància que té, i, per tant, evidentment, van dir, això... s'ha d'alçar a l'alçada, i clar, a la categoria de reialesa.
Però un animal tan perillós, d'altra banda, és curiós també que l'atribuïssin en tots aquests valors monàrquics, no?, o faraònics.
Sí.
És perillós, és molt perillós, la cobra
pipis,
pot matar.
Però és majestuosa, és la reina. I després les altres serps, que clar, a Egipte n'hi ha moltes,
sobretot,
també la van
més
divinitzar.
Més de les altres, clar, perquè és aigua, són serps d'aigua.
La van divinitzar, hi ha una deessa que es diu Meretzeger, que literalment vol dir la que estima el silenci. Perquè és veritat que la trobes al desert, que hi ha molt silenci, i per tant, fins i tot, hi ha tot un poblat d'Eir el Medina que la van adorar, perquè ella és la que estima el silenci, per tant, més val que la tinguis ben tranquil·leta i calmada, i per això serà adorada.
Entre grecs i romans eren habituals les burles a la consideració que els egipcis tenien pels animals. No els semblava lògic el respecte excessiu que els portava a veure en ells una representació divina. Un dels autors clàssics més crítics amb aquesta visió de la natura va ser el romà Juvenal, l'autor de les sàtires, tal com queda ben clar a la sàtira quinzena.
Qui no sap, bolús i vitínic, quina classe de monstruositats venera el boig Egipte? Una part adora el cocodril, l'altra s'espanta d'un ibis afartat de serps. Resplendeix l'estàtua daurada del Cercopiteco sagrat, on ressonen les cordes màgiques de Memnó truncat, i jeu sepultada la vella Tebes de les 100 portes. Allà veneren els gats, aquí el peix del riu, allí, ciutat sencera és el gos, ningú a Diana. És sacrilegi tocar i partir a mossegades un porro i una ceba. Beneïda gent que als jardins els neixen aquests déus. No hi ha taula que no s'abstingui d'animals de llana, Allà és sacrilegi degullar la cria d'una cabreta. Alimentar-se de carn humana sí que està permès. Quan un lleó més fort li ha arrabassat la vida a un lleó? En quin bosc ha finit mai un senglar presa de les dents d'un senglar més gran? El tigre de les Índies es manté en pau perpètua amb un tigre rabiós. Els ossos cruels estableixen pactes entre si. Per a l'home, en canvi, és poca cosa produir ferros mortals a l'enclusa maleïda, essent així que els primers ferrers, esgotats amb les reixes de l'arada, no sabien temperar les espases. Veiem pobles amb una còlera tal que no en tenen prou d'haver matat a una persona, sinó que entenen que el pit, els braços i la cara constitueixen una mena d'aliment. Què diria, doncs, o a on no sortiria fugint si veiés aquestes monstruositats pitàgores, que es va abstenir per complet de tots els animals com si fossin carn humana i no va permetre al seu estómac tot tipus de llegums?
En guàrdia.
Irene Cordón, això que acabem de sentir de Juvenal, no sé si era molt encertat, no? Perquè no lliga res el que diu que els egipcis volien amb el que estàvem parlant. Ni es menjaven la carn, ni dels humans, ni decidien que determinats animals no podien i que eren vegetarians. Això no sembla que anés per aquí. Juvenal tenia ganes d'empipar.
Clar.
No, la història, la història de vegades no sempre és certa.
Això és un document satíric, tot s'ha de dir. Sí. Per tant, és un text volgudament amb ganes de riure.
De riure, de provocar, la fer mofa, i una mica el que comentàvem, no? Com que les creences contrastaven frontalment aquestes gregues i romanes amb les egípcies, que no admetien l'adoració d'animals, llavors doncs, anem-los a posar tots dins del mateix sac i es mengen entre ells i tot això que diu Juvenal, no, en aquest cas. Però és curiós, el text.
Sí,
a mi m'agrada molt.
I tant.
Sí, sí. Però insistir sobretot doncs, que probablement el motiu pel qual el poble egipci, sobretot en aquesta època final, no paren de fer aquesta momificació, doncs és per fomentar la seva identitat cultural. Tenen molt clar i diuen aquí nosaltres som egipcis, encara que hagin entrat aquesta gent, i per tant això que ho veuen tan diferent, doncs nosaltres encara ho remarcarem més, i els altres encara ho criticaran més o en faran mofa.
Perquè la dieta del poble egipci era una dieta especialment carnívora, per tant utilitzaven els animals per menjar-se'ls bàsicament, òbviament sí, fins a un cert punt, però...
És veritat que mengen moltes lleguminoses, moltíssimes, les faves sobretot, i molt vegetal, moltíssim, i molta fruita, molt. I després la proteïna animal l'obtenen sobretot, la carn que més es consumia era el porc. El porc, i això ho sabem precisament doncs, per les restes que ens han arribat dels abocadors i veiem que era el porc. I el peix també, perquè tenen el riu Nil allà. I en canvi la carn dels bovins i els caprins, no. Això és un menjar de luxe i que només molt de tant en tant Faraó, per exemple, podia menjar aquesta carn més vermella.
I les aus, els pollastres de la...
Estem massa acostumats a menjar pollastre cada dia, però això jo recordo, els meus pares a mi deien que ells de petits menjaven el pollastre per Nadal i el bacallà cada dia.
Nadal i per la festa major.
I per la festa major. Ah, en canvi, clar, aquí, de fet, la gallina va entrar molt tard. Fixeu-vos que les imatges que tenim de les tombes dels egipcis no hi ha gallines. No n'hi ha. Per tant, les aus, que són aus aquàtiques, com
venen
aquesta
Pèrcia,
oca...
Venen de Pèrcia, les gallines.
Venen de Pèrcia, venen de l'Índia, tota aquella regió, i van entrar molt, molt, molt tard a Egipte. I un altre menjar exquisit, de luxe, són els ous. Els ous de guatlla, per exemple. Per què? Doncs perquè no tenen precisament aquestes granges amb tots aquests pollastres, tot això no existeix, i per tant menjar una au o l'ou, que és una proteïna pura, això era un menjar de luxe per moments molt concrets, són cerimònies claríssimes en què molt poca gent podia permetre's aquests.
Segons l'antropòleg Marvin Harris, que és un dels clàssics, ja desaparegut fa anys, uns llibres interessantíssims i molt, molt recomanables, molt, molt entretinguts, una de les raons que s'explica per què determinades civilitzacions mengen determinades coses és també una qüestió de cost-benefici. Si un aliment és molt complex, complicat d'aconseguir, queda com una exquisitesa, però ningú comença a invertir gustos, fins i tot comença a haver-hi fins i tot prohibicions d'aquest animal. Ell explica precisament el culte a les vaques a la Índia amb aquesta línia, perquè en determinades zones de la Índia la producció de carn seria tan complicada que acaba elaborant-se un tabú de que aquella vaca no és convenient menjar-se-la perquè és que s'ho t'acrospeix tot, no? Diguéssim. I per tant, també s'explicaria aquest tipus de rebuig o de poc interès, més que rebuig, per determinats aliments a l'Antic Egipte. No?
És que al llarg de la història de la humanitat jo crec que la proteïna animal l'hem menjat poca. I els egipcis mengen sobretot cereal. És ara, exacte. O fins i tot, això ho pots veure fins i tot avui en dia també, no? Encara anem a Àfrica i dius què vols menjar, no? I la proteïna és l'acompanyament de tota la verdura o tota la fècula. Nosaltres fem al revés, no? Posem el pollastre i diem d'acompanyar amb quatre patates una amanida. Ells és l'amanida, la patata,
els
el que sigui.
Els països asiàtics continua sent així i
exacte.
A Corea del Sud, diguéssim, no estem parlant de països asiàtics pobres, eh? No.
I a l'Antic Egipte, doncs, evidentment, la base de l'alimentació era el cereal i després seria doncs, enriquit amb aquests vegetals, aquests llegums i molt puntualment, esporàdicament, una mica de proteïna animal que l'obtenen d'aquest porc, sobretot, i una mica del peix. Per tant, és una alimentació saníssima la que tenen, eh? I això ens consta als esquelets que dius, Déu-n'hi-do, molt mediterranis.
No, home, hem de tenir en compte una cosa, eh? De que de les civilitzacions que ens han arribat al nostre temps més antigues de la història de la humanitat, la més sòlida, la que tenim més manifestacions és l'Egipte.
Molt ben documentada.
Per tant, malament rai que mengéssim malament. Haguessin durat poc.
El curiós és que quan se'n van anar al més enllà, això que comentàvem que hi ha animals que els momificaran per seguir-los menjant, no s'emporten mai el porc. No se l'emporten precisament perquè és el menjar del dia a dia. Què us emportaríeu, la mongeta tendra i el pollastre a la planxa que dinareu avui?
La mongeta tendra m'agrada molt. Llavors, allò que...
Bueno, ja ho sabem.
M'has posat malament, la mongeta tendra a mi m'agrada molt.
Doncs ells agafaven aquests menjars de luxe, el que avui en dia seria, potser, no sé, una llagosta, o aquestes coses quan anem a aquestes celebracions, aquests casaments que esperes que el banquet...
Delicatessen.
Clar, és que, clar, Enric, és que si te'n vas a un casament i et posen mongeta tendra, ja sé que t'agrada molt, però em sembla que les crítiques, la llau de crítiques cap als nubis serà terrible.
Jo tinc amics molt estrany, no m'estranyaria gens ni mica això.
O l'ou ferrat amb patates, que també és ben bo, però...
Fantàstic, això.
No faria un feliç amb aquest casament.
Mongeta tendra i ou ferrat, en fi.
L'home més feliç del món.
I tant, no tindria cap mena de problema. Tornem als animals. Uns curiosos, que els hem esmentat una mica, són els insectes. Se'ls cruspien, els adoraven? Què passava amb els insectes?
Els temien molt.
I es desposaven amb fums i coses així, no? Les
com poden, és que no saben com fer-ho. Sobretot amb les divinitats. Has d'anar al temple a resar, vés a resar, perquè això és un problema. I fins i tot a l'enemic també, el que millor li pots desitjar per combatre'l és enviar-li una plaga. Això...
Està bé.
Ah, sí, sí. Està molt bé. És veritat que és un país que és tan càlid i tan sec que mosquits pocs. Fa molta calor, però el tema de les plagues de llagostes era un problema i molt greu, i per tant temien molt i havien d'anar al temple a resar, com sigui, perquè no fossin atacats per aquests núvols, perquè són autèntics núvols, eh? De fet, les 10 plagues d'Egipte, doncs...
Una d'elles, claríssimament, és
claríssim.
La plaga de l'enguàrdia és el temps, perquè ens acaba d'arribar una plaga i se'ns ha acabat el temps directament. Irene Cordón, moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop aquí a l'enguàrdia, com sempre interessantíssim i apassionant.
Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Josep Maria Soler Sabater, ara et miraràs els quissos d'una altra manera, suposo.
Sí, i d'una altra manera, i a més, miraré una altra vegada això d'Egipte, d'on del Nil, perquè ja saps que hi ha un sidral amb referència a l'embassament que fa Etiòpia, que vol dir que la història...
Encara no ha acabat.
La guerra de l'aigua.
Això és l'enguàrdia.